s'ha produït a Catalunya, tant que sigui en occità com que sigui en català. Tècnicament aquesta plana avui en dia és una plana d'HTML estàtic, són planes sumades de tots els poetes i tota la poesia catalana medieval, però en aquest moment estem buscant i pràcticament tenim finançament per reconvertir tot el RIALC en una plana dinàmica, i el que farem és codificar amb XML tota la base de dades que tenim amb HTML i el dotarem de motor de recerca, que segurament funcionarà entre PHP i SQL. Ja ho veurem, hem d'acabar de decidir el sistema tècnic de fer-ho, però això ho dic perquè el RIALC, tal com funciona avui en dia, té un problema, que és que no es poden fer recerques. És un problema molt greu, però com comprendreu, aquí hi ha buidada tota la literatura, tota la poesia catalana medieval, i s'ha d'anar per passos. Es comença editant-la i penjant-la, i llavors venen les qüestions tècniques. No m'allargaré gaire perquè deveu tenir gana. És un projecte, aquest RIALC, finançat essencialment amb diners del Ministeri Italià de Recerca i Investigació, però l'aportació de la part catalana, que ja veureu que no és poca, és una aportació feta en hores de treball. No hem aportat diners al projecte, però sí que hem aportat indirectament molts diners amb les hores de treball de l'equip de recerca que hi ha treballat. El RIALC es va crear en dues fases. Una primera fase va buidar tota la lírica catalana dels segles XIV i XV, i posteriorment una segona fase, que va tenir diners addicionals, va incorporar també en aquest espai tota la narrativa catalana medieval. Per tant, avui en dia podem dir que tenim pràcticament el 99% dels textos catalans medievals en aquesta plana. Com ha funcionat la feina de crear aquest espai RIALC? L'equip català que capitanejaven Jaume Torró, Miriam Cabré i Lluís Cabré va actualitzar el repertori de poesia. No teníem un repertori, sí que en teníem un, que és el que hem seguit com a base, que és el RAO, el repertori de Per Ramon Mètric, que és molt complet i està molt bé, però hi havia algunes obres que no hi estaven buidades, i sobretot hi havia canvis d'atribució i desplaçaments d'anònims que s'havien de resoldre. Això se'n va encarregar un equip de Girona i de l'Autònoma de Barcelona, Lluís Cabré, Jaume Torró i Miriam Cabré, i aquest equip també, amb tota la gent de la redacció catalana, diguem-ne, del RIALC, es va encarregar de, en el cas que d'aquelles poesies no hi hagués una edició crítica, fer-la. És a dir, que en aquest espai de poesia medieval no només hi ha els materials que s'han buidat d'edicions preexistents, aquesta feina d'escanejat i comprovat es va fer a Nàpols, sinó que l'equip català va afegir el que ja hi havia publicat, tota una sèrie d'anònims o inèdits que avui en dia només es poden consultar. L'única edició filològica que hi ha està al RIALC. Per tant, és una, diguem-ne, l'aportació del RIALC que és important en l'àmbit de la filologia catalana medieval. Us ensenyo una mica com funciona, per no allargar-me gaire, i torno a posar aquella plana que sentireu música, Si entreu aquí, teniu... És igual, passo. És a dir, també ho tinc, no patiu. Mirem-ho des d'aquí. Al RIALC teniu una presentació general d'aquest RIALC, però anem al que interessa. Des del corpus s'explica tot el contingut del corpus com està realitzat. No hi entro ara perquè podeu llegir un detall quan vulgueu, però el que és realment interessant és anar als textos. L'he de tornar aquí, ho sento, eh? Sí. Aquí. El RIALC funciona essencialment a partir d'aquest índex, l'índex d'autors. Aquí teniu tots els poetes catalans medievals entrats. És possible que algun no hi sigui, però faltarà un o dos. Tots estan entrats. I de tots aquests poetes, ja us he dit, hi ha tota l'obra que en conservem, o bé en les edicions que s'havien publicat fins avui, que estan escanejades i comprovades, o bé en edicions noves. Us en poso un exemple. Sí, Francí de Castellví, per exemple. Aquí teniu, quan cliqueu l'autor, sobre l'Inquipitàlim, tota l'obra d'aquest autor. La referència que teniu aquí al darrere és la referència RAO del repertori de Per Ramon. És un repertori que utilitzem tots perquè és l'únic repertori que tenim de la literatura catalana medieval unificat, és a dir, compartim, hem acordat que aquest és el, diguem-ne, la referència per defecte i tot fent servir aquesta. Aleshores, aquí teniu, per exemple, l'Enquivitari de Francesc de Castellví i si cliqueu a la poesia i teniu la poesia transcrita, editada. En aquest cas és una poesia que ja estava editada prèviament per Antoni Ferrando al llibre Narcís Vinyoles i la seva obra. I també en el cas que existeixi, que siguin obres creuades, en aquest cas hi ha una resposta a aquesta obra, clicant es pot anar a la resposta. A més de les obres ja editades, les que hem editat nosaltres incorporen un aparat crític que explica com s'han editat. En el cas de les obres editades anteriorment no hi és aquest aparat crític, d'acord? Busquem-ne una. Em sembla que, per exemple, Joan Ramon Ferrer em sembla que aquesta no. Sí, en aquesta obra és una obra editada expressament per al Rialc. Només es conserva en el manuscrit de Guillot, sembla que és, no?
Sí.
De Guillot, i ja veieu que és una edició feta per la Benet Cabré expressament per al Real l'any 2000, i desafortunadament aquí l'aparat és molt exigu, només hi ha una variant que és aquesta. Així és com està el Real que avui en dia. El projecte és reformar-lo de dalt a baix, incorporant aquestes innovacions tecnològiques per permetre la recerca i permetre que sigui una eina molt més útil, però també el Rialc té un problema de naixement, i és que, com veureu ara, aquests apartats d'anònims tenen 450.000 obres, i això no ajuda gaire a treballar amb aquest repertori. El que farem és, algunes d'aquestes obres es poden reatribuir i s'hauria de refer i incorporar el Rialc, que en aquest moment està aturat, no hi hem afegit ni corregit res perquè estem esperant a poder-ho fer amb el sistema nou, i és absurd entrar informació ara si l'hem de refer després. Per tant, aquesta s'hauria de reformular tot aquest apartat d'anònims, o bé reatribuint-les o bé subdividint aquests anònims de manera que sigui més fàcil de moure-s'hi. En aquest moment ja veieu que n'hi ha moltíssims, i també anònims afegits n'hi ha encara més, d'acord? Fins aquí el que us volia explicar del Rialc, no m'extenc gaire més. Només dir-vos que el projecte Rialc, que en aquest moment està aturat, continuarà endavant, i és possible que en un futur no gaire llunyà es pugui connectar també amb el projecte que us explicaré aquesta tarda. Per tant, aquests textos i aquestes edicions que vam fer en el seu moment s'incorporaran a un macroprojecte que és el que explicaré a la tarda relacionat amb el Narpan. I us deixo que anem a dinar i després seguirem.
Moltes gràcies. Anem aquí a dinar al Cocolino, però si algú no vingués a dinar, ens tornem a trobar aquí mateix a les 4. D'acord?
Apa. Sí, sí, el Rialc està tot enllaçat aquí. És el que he dit, que tenim els textos, les edicions, el Rialc enllaçades. El que ens faltaria és tenir també per clients. Sí, tenim.
Que es quedarien, podrien penjar en un apartat que tenen de la biblioteca els powerpoints que heu fet servir per les vostres intervencions. Si us sembla, si us sembla que podeu fer-ho, doncs aquí hi ha les autoritzacions que heu de signar, i aleshores podrà difondre el contingut d'aquests esquemes o d'aquests guions que heu fet servir. Endavant, David Prats presenta el projecte i ja realitat de Biblioteca Digital Estudia Humanitatis, i també després, en absència de Gabriel Sansano, la Biblioteca Dramàtica Valenciana. Endavant, David.
Molt bé, doncs començo per el que teniu aquí a la pantalla, l'Estudia Humanitatis. La Biblioteca Digital de l'Estudia Humanitatis, doncs, és això. És una web que conté els resultats de la recerca del grup que dirigeix la Maria Àngela Vilallonga sobre això, per dir-ho d'una manera, humanistes catalans, deixem-ho dir tot, no? Els humanistes de la Corona d'Aragó, àrea lingüística catalana. M'havia proposat de no fer servir les paraules projecte gran, projecte petit, per parlar dels projectes d'avui, perquè tothom a la seva manera és gran o petit, però després d'haver-los vist els d'aquest matí, realment pues, doncs ho he de fer, perquè el nostre és un projecte que, us ho diré molt ràpid, reuneix 5 o 6 investigadors, potser algun més, 7, 8, no gaires més. 7 o 8 investigadors i un servidor, que és el que posa tot el... tot el material que ell genera.
Un servidor en el sentit clàssic, no en el sentit informàtic de la paraula.
El qui us parla, que és el que penja el material a la web.
No el tenim hostatjat en la seva persona.
No. Només em faltaria això.
Tot pot arribar.
Per tant, no és una captació de benevolència, senzillament és una realitat. Entendreu que la magnitud del projecte doncs és la que és. No? Aquí mateix, de fet, això és la pàgina principal. D'entrada, no destaca gaire bé amb qui projectat. La pantalla es veu una mica millor. Podeu veure les últimes actualitzacions, doncs són una al mes, i ara, com que hem estat enmig del temporal de l'organització d'aquest congrés i d'un altre que vam fer un mes abans, doncs la cosa ha estat una mica parada. Ara ho reprendrem quan les aigües tornin a calmar-se, no? Doncs això, bàsicament la característica és aquesta, que són materials produïts per als investigadors d'equip i que no... Sí que alguna cosa ha estat publicada en paper fa més o menys temps, però hi ha força material original. Té sobretot aquestes quatre parts que veieu aquí dalt. Aquí teniu hi ha un apartat de biografies. Bé, ha vist la Margarita omnipresent, com sempre. I aquí teniu doncs, una llista amb tots els noms que ens hem proposat quan puguem d'anar introduint. Aquí estem a veure l'apartat de biografies. Tots els que veieu en negreta més destacats són els que tenim fets i els altres doncs, els que esperen el seu torn. Per exemple, doncs, ja que estem amb Margaritats, fem clic a Margarit, I això, i aquí teniu la biografia, en aquest cas que l'ha feta com no podia ser d'altra manera Lluís Lucero, tota la biografia. Ara, deixeu-me n'obrir un que tingui també, i d'aquesta manera passarem a...
Alfonsella.
Si us hi fixeu, quan clica, ho hem fet de manera que quan cliques en un, quan fas clic en un autor sobre una finestra nova, d'aquesta manera no perds la referència de l'apartat on ets de la biblioteca. I aquí tens la biografia de l'Andreu Alfonsella que l'ha fet la Maria Toldrà. Aquí teniu tot el material. I aquí mateix, quan l'autor té bibliografia també, doncs des de la biografia ja podeu accedir a la bibliografia. Sense tancar aquesta finestra doncs pots anar movent de la biografia a la bibliografia. I quan ja has acabat de treballar amb l'Andreu Alfonsella, tanques i tornes allà on eres i pots anar consultant totes les biografies que vulguis. Em salto de moment el de textos i a bibliografies doncs tens pas del mateix. Tens els autors que en general tots els que tenen biografia també tenen bibliografia, però abans que he fet clic al de Margarit, de moment només tenim biografia, ja quan hagi presentat la tesi Lluís l'apretarem perquè faci la bibliografia. Doncs amb això és la primera part de la biblioteca de l'Estudi Humanitatis. L'altra, de la que també estem molt, molt satisfets, és de la part de textos, que com veieu de moment n'hi ha poquets, però encara que la llista sigui curta, déu-n'hi-do el feix de lletres que hi ha. Perquè, per exemple, això, Joan Ramon Ferrer, des d'aquí també podeu accedir a la biografia i bibliografia, si s'escau. Doncs aquí, de Joan Ramon Ferrer, teniu tota la tesi doctoral de l'Antoni Cobos.
El de Pronomius.
Tots els 5 llibres, dividits per capítols. I ens hauria agradat poder-ho tenir tot indexat en XML per poder fer les cerques corresponents, molt més concretes, però de moment encara estem en aquella fase que el Rial ja ha arribat, no? De moment tenir tot penjat i després fer la resta. Nosaltres encara estem a la fase de penjar i esperem que un dia doncs, podem indexar millor o incorporar un buscador més, encara que sigui simple, però que sigui més bon, de més bon remenar. De totes maneres, aquí espero que aquest precisament funcioni, sí? Sempre passa, no? Quan intentes un és el que falla, perquè aquí hi ha una quantitat important d'enllaços fets artesanalment. Bé, es va obrint. Hem posat els dos formats PDF i HTML, un més per comunitat en pantalla i després l'altre si algú s'ho vol imprimir, o perquè també el PDF, un cop descarregat a l'ordinador, dona una comunitat de cerca més ampla que no pas en HTML, no? Es poden fer cerques més clares almenys, no? Doncs aquí teniu. Ens pensàvem, crec que va ser en aquest cas concret, que dèiem, sí, això ho pengem, però mira, gairebé per esport, no? I al cap de poc temps d'estar penjat vam rebre un correu electrònic, no recordo on, que felicitant-nos per haver penjat això i que ho havien consultat. Sí que... Textos, altres textos... Exactament, això hem de mirar perquè estem dintre del servidor de l'UNDG es pot fer. Doncs ens ho mirarem aviam si tenim gaire èxit o no. I després aquests altres textos, de Margarit, Pau, Esteve Rutllà i Joan de Socarrats, també sempre són, si no recordo malament, són tots tries, no són textos sencers, són fragments d'obres diverses, sempre amb aquesta duplicitat de formats de PDF i HTML. I finalment, hi ha l'apartat d'estudis, que ara de moment està posat així per ordre, diguéssim, d'autors dels articles. Són estudis relatius als autors que hi ha penjats o al període, fets pels membres del grup d'Estudi d'Humanitatis. De moment ho tenim, com que n'hi ha poquets, els tenim aquí posats d'aquesta manera, després, a mesura que anirem afegint, haurem de organitzar-ho d'una manera millor o potser incorporar algun buscador, ja ho veurem. I amb això doncs, ja us he descrit la Biblioteca d'Estudi d'Humanitatis. Els nostres, com ja us he dit, doncs això, són pocs. El finançament, tant el finançament econòmic com l'aportació de materials va lligat que obtinguem projectes de recerca, per tant, mentre puguem anar obtenint projectes l'anirem endavant, i l'objectiu doncs és això, acabar d'incorporar tots aquests materials que ens hem plantejat, aquests autors, i mateixa l'evolució, un cop hàgim acabat d'incorporar tots aquests materials, seria una millora estructural, de posar alguna mena de mecanisme de cerca que faciliti la localització dels continguts. Bàsicament, esclar, amb una temàtica tan específica, anem, més que res, suposo que ens consulten on ja anem dirigits a investigadors del període que els interessi l'obra llatina d'aquests escriptors, però també, sobretot en la part d'estudis, estudiants de filologies o d'humanitats en general que necessitin, que tinguin accés fàcil als estudis i les biografies, sí. També tenen, és aquest component que de fet és una mica el que va fent sempre la Maria Àngela, no? Que respectar la part científica o treballar la part científica i alhora doncs, obrir possibilitats de divulgació perquè li interessin aquest tipus d'autors. Doncs, si no teniu cap més pregunta així imminent, amb això dono per tancat la cosa de l'Estudi d'Humanitatis. En tot cas, si hi ha alguna cosa més, podem parlar-ne després. I ara... faig un canvi de xip.
Vas a la biblioteca.
I en Biel Sansano es va excusar molt sincerament perquè li hauria agradat molt ser aquí, que de parlar sobre el projecte que ell dirigeix, que és la que ja ha parlat abans una mica la Llúcia aquest matí, que és la Biblioteca Dramàtica Valenciana. Quan el torni a veure li he d'estirar les orelles perquè havíem quedat que m'ho donaria ahir o abans d'ahir perquè jo m'ho pogués llegir i preparar-me una mica el text que m'ha passat. Ho he rebut aquest matí, per tant ja em perdonareu si la lectura no és del tot fluida.
Que jo puga, ja...
D'acord, tinc el recolzament d'ella, de la Llucia.
Doncs... Adéu, Gemma. La Gemma se'n va. En Martin.
Molt bé. Adéu. Doncs ell ha titulat Un espai per a la literatura dramàtica valenciana. La Biblioteca Dramàtica Valenciana. Si hi ha una peça literària que representa i descriu la cultura popular valenciana des de principis del segle XIX fins a mitjans del segle XX, aquesta és el Sainet. Una peça de teatre menor, és a dir, breu, escrita en qualsevol de les diferents variants dialectals del català que es parla en el País Valencià, normalment en un sol acte, encara que de vegades puguin arribar a dos, i, excepcionalment, a tres. Els seus elements fonamentals són el costumisme ambiental, el realisme temàtic i la capacitat que tenen els seus versos o la prosa de reflectir la llengua viva d'uns personatges extrets de la quotidianitat rural o urbana. Els temes que tracta solen ser intranscendents i el seu to fonamentalment còmic, derivant no poques vegades cap a la sal grossa. La trama normalment és única i simple, com ho és la resolució d'una intriga triangular de caràcter amorós o el mer fet de presentar uns personatges arquetípics que senzillament parlen entre ells. Atès el caràcter que imita dels valencians, cal remarcar que, en termes generals, la societat valenciana unes vegades ha mitificat aquesta tradició teatral en tant que representació de l'ànima valenciana més genuïna, i d'altres no l'ha valorat massa positivament, per culpa de prejudicis potser excessivament puristes. Així, sectors diferents com el món editorial, cultural, teatral, polític o docent no han considerat interessant una aproximació en profunditat a aquestes formes teatrals. Altres, alhora, no han permès cap estudi que poguera relativitzar l'essencialitat d'aquestes obres perquè ho consideraven un atac directe a la pròpia tradició valenciana, a la pròpia tradició valenciana. En aquest context social singular, el projecte que ara presentem és el resultat del treball de recerca d'un grup investigador integrat per Francesc Reus Boixoan, professor del Departament de Filologia Espanyola, Jaume Lloret, professor del Departament de Filologia Catalana, i qui subscriu, Vial Sensano, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. Tots ells interessats bàsicament en l'estudi del teatre dels segles XIX i XX. Començà a funcionar des d'aquest departament a partir de l'any 1994. D'aquest treball conjunt i del coneixement real i pregon d'aquesta literatura dramàtica i d'aquest món escènic, l'any de 1999 vam decidir l'elaboració d'un catàleg bibliogràfic informatitzat del teatre popular valencià dels segles XIX i XX, 1817-1959. L'any 2001, el resultat parcial fou una base de dades amb informació sobre 1.400 títols i uns 350 autors d'aquest període. En una segona fase, desenvolupada en l'any 2004, s'hi proporciona informació sobre 2.500 títols i més de 600 autors. La informació recollida es va posar a disposició dels investigadors i del públic en general a través del web Teatre Popular Valencià. Una vegada que vam començar a entreveure quin era el conjunt i la riquesa del teatre que estudiàvem o que volíem conèixer en el seu conjunt, se'ns va fer evident la necessitat de disposar dels textos i de facilitar el seu accés al conjunt de tota la societat. Cal recordar que la immensa majoria d'obres no havien tornat a ser editades, Escalante a banda, després de la seva primera edició. Ara, gràcies al nostre catàleg, sabíem que existien i on les podíem trobar. Així, en el mes de juny de 2002, el Consell Acadèmic de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes va aprovar la proposta realitzada pel grup de recerca de crear la Biblioteca Dramàtica Valenciana, que s'oferta als usuaris des del portal de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. A més, aquesta nova biblioteca virtual està connectada amb la pàgina que oferta la informació de la base de dades, de manera que els investigadors que consulten les dades biobibliogràfiques puguen accedir de forma immediata als textos i al revés. Així, s'ofereix una eina d'una utilitat immediata per a totes aquelles persones interessades en la literatura i la societat valencianes dels segles XIX i XX, un projecte que després s'ha ampliat als segles XVI al XVIII. Derivat de la pluralitat d'aspectes que reflecteixen aquestes obres i autors, la interconnexió en línia d'aquests dos projectes és el que li atorga un caràcter realment innovador en el marc dels estudis filològics, folclòrics, sociològics, històrics, culturals, etc., perquè permet estudiar alhora l'autor les característiques externes de l'obra, les circumstàncies de la seva estrena, espai teatral, companyia, actors, actrius que la van estrenar, publicació, personatges, i a més la lectura directa dels textos, textos que avui en dia són molt difícils de localitzar i consultar. A fi d'avaluar la ideologia que reflecteixen, les notícies concretes que aporten sobre els diferents esdeveniments coetanis i com aquests eren percebuts per la comunitat. Malgrat aquestes perspectives tan altruistes, l'estudi i l'edició de tot aquest teatre popular continuava presentant dos problemes essencials que dificultaven la investigació. El primer, com acabem d'apuntar, derivava del desinterès i menyspreu que una certa línia de la història de la literatura i de la cultura valencianes havia projectat sobre aquest tipus d'autor i de peces. El segon, i no menys important, derivava de l'anarquia lingüística que reflecteixen unes obres basades en la parla d'un tipus popular, d'uns tipus populars, perdó. Aquest caos lingüístic s'entén molt millor si tenim en compte que la llengua catalana no arriba a un model de codificació ortogràfica fins al primer terç del segle XX, amb el que la distància entre una suposada norma oral i la seva plasmació escrita és enorme. Les mateixes normes de Castelló són de 1932 i tingueren una aplicació molt minoritària. La qüestió és molt més complexa en una llengua i una cultura que no han tingut un ensenyament reglat, en les quals els dramaturgs, ocasionals o no, escrivien les obres a partir de l'única ortografia que sabien, la castellana. És en aquest context que amb la Biblioteca Dramàtica Valenciana ens proposàvem de posar a l'abast de la societat, de manera progressiva, els autors i títols d'aquest teatre, els quals s'oferiran al lector en una edició doble. La primera, que denominaré facsímil, en el benentès que es tracta d'una reproducció del text original, sempre condicionada per l'estat en què es conserva l'exemplar a partir del qual el reproduïm. I la segona, que denomina crítica o anotada, que ofereix el mateix text amb una ortografia modernitzada i un aparat crític que permet a un lector actual de situar-se en el context sociocultural en el qual es va escriure i representar aquell text dramàtic. D'aquesta manera, el lector sempre pot optar entre una lectura original o una lectura anotada que permet una millor comprensió de les referències culturals i sociopolítiques, dels jocs lingüístics o del lèxic. El projecte, en la seva planificació global, s'ha d'enriquir amb l'ampliació a tot el període cronològic acotat i a la resta de formes dramàtiques que s'hi donen, com els col·loquis, les lloes, els entremesos, les peces de teatre musical o els miracles. A més, mitjançant altres projectes paral·lels o acords de col·laboració amb la resta del teatre breu de tot l'àmbit lingüístic de la llengua catalana. A més, està previst incorporar-hi tot tipus de material gràfic, fotografies, esbossos escenogràfics, cartells de teatre, etc. Material també audiovisual, referit al segle XX, teatre radiofònic, etc. I tot tipus de documentació i de testimonis que s'hi relacionen. Tot i que el nombre d'investigadors i col·laboradors s'ha ampliat, de moment el material que s'hi pot trobar és escàs, perquè l'any passat es va acabar el finançament. Ara, com tan sols hi comptem amb algunes obres reproduïdes en imatges i bibliografia crítica, no sempre fàcil de localitzar, posada a disposició dels investigadors. Les obres editades i anotades que tenim acabades estan pendents de penjar encara. Normalment, treballem a partir d'un llistat de 75 obres que vam oferir a la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, que són títols que es troben en la Biblioteca General o en les nostres biblioteques particulars. Després nosaltres treballem en l'edició filològica de les peces, un treball que revisem en grup en unes sessions en les quals discutim les possibles solucions lingüístiques i el grau de les notes enciclopèdiques. Una vegada unificats tots aquests criteris, i això en el món del sainet és molt difícil i sempre provisional, donem l'edició per resolta i la passem als tècnics de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, i són ells els que pengen els materials. El fet cert és que, a causa de circumstàncies inherents al grup de treball, encara no hem articulat una cooperació fluida amb la part tècnica per poder accelerar el sistema de treball i edició. Finalment, no puc deixar de notar que, per causes diverses, aquest és un projecte que ha funcionat molt lentament en els darrers dos anys, però gràcies a un encàrrec de l'Ajuntament de Sueca per editar tot el teatre de Bernat i Baldoví, i gràcies a altres iniciatives que es posaran en marxa durant l'any 2007, crec que podrem donar-li una nova empenta i continuar fent-lo créixer. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Molt bé. Ara serà en Sadurní Martí, no? Crec. Es presentarà l'espai Narpan de literatura i cultura medieval i també la base de dades en Ramon Llull.
Perdona, em cobro una altra finestra. Me'n falten dues. I
Molt bé. Com acaba de dir Narcís, us presentaré dos projectes diferents, però que en realitat estan molt interconnectats. Començaré pel nostre portal, ara diré el Narpan, i llavors faré una petita pausa per explicar-vos la base de dades Ramon Llull i tornaré al Narpan per explicar-vos l'últim projecte que tenim, que no abans us devaniré. El Narpan és aquesta plana. El que proposaré als organitzadors és, perquè no aneu anotant ara adreces, us passaré les adreces totes i les pengeu a la web del col·loqui o la trobada, sí, perquè les pugueu, no cal que les aneu anotant ara. El Narpan és un espai virtual, un portal, per dir-ho d'alguna manera, d'estudis medievals, que funciona, que existeix, des de l'any 2003, des del juny del 2003, i és, diguem-ne, l'aparador d'un grup de recerca que es diu de qualitat, això, la Generalitat ara, Consolidat, no sé com es diu, Consolidat, que dirigeix la Labadia i que agrupa investigadors de tres universitats, de l'Autònoma de Barcelona, de la Central de Barcelona i de Girona. Per tant, aquest portal recull, en certa manera, i és, ara que se'n diu, dissemina, no? Se n'ha de dir, això es veu ara, la recerca d'un grup molt ampli que toca molts aspectes diferents de la cultura catalana medieval. Com veieu, el Narpan és una plana, en principi, sense gaires complexitats, és una plana neta. La voluntat nostra és que totes les planes que fem siguin netes, el màxim de netes, i en aquest moment el Narpan, tal com l'esteu veient, és una plana, repeteixo el mateix que he dit amb el Rialc, d'HTML estàtic, tot està penjat estàticament, però a gener del 2007, i ja estem treballant en el canvi, a gener del 2007 es converteix en una plana on es combina una petita porció d'HTML estàtic, la resta serà XML i PHP, per tant serà una plana en la qual els investigadors podran actualitzar les seves dades i els seus projectes personalment i no hauran de dependre dels 5 o 6 que anem actualitzant sistemàticament en el servidor de les dades MacTML. Per tant, guanyarem molt a l'hora de gestionar aquest espai. Què hi ha al Narpan? El Narpan era, ja us he dit, una plana pensada per ser una mica l'aparador de la recerca del grup de recerca gran, però s'ha anat convertint en moltes més coses. S'ha anat convertint en un repositori de publicacions, ara veurem, s'ha anat convertint en una plana que ha anat afegint informacions diverses, ara veurem també, i en aquest moment el Narpan, jo no ho sabia, però m'ho van dir l'altre dia l'Albert Soler, que està a la Central i a la UOC, que és una plana molt consultada, i em va fer observar una cosa que jo no sabia, us ho confesso, i és l'estadística, és a dir, tenim un comptador estadístic que feia molt temps que no mirava, i us dic les dades perquè em vaig quedar esparverat. El Narpan des del 93, des del 2003 ha tingut 100.000 sessions. Sessions no vol dir clicar a una plana, sinó vol dir estar-hi una estoneta i anar passant de plana a plana. 100.000 sessions, i s'han consultat des del 2003 1.400.000 planes. Per tant, té moviment. No sabem exactament d'on venen, molts pertanyen a aquest bloc d'estadístic no definits de tot el món, per tant no ho sabem, molts són, la majoria són espanyols, però hi ha tota Europa i tot el món que es connecta i es baixa dades. El que us anava a dir, què té el Narpan? El Narpan, fonamentalment, la plana principal del Narpan són informacions pràctiques. Hi ha una agenda en la qual es recullen informacions sobre congressos, conferències, seminaris, convocatòries, diguéssim que poden interessar qualsevol persona que es mou en l'àmbit de la investigació catalana medieval. Per tant, anem entrant tot el que ens arriba, no arribem a tot perquè no, però tot el que se'ns envia surt publicat, per tant ja ho sabeu, us animo a enviar-vos, per exemple aquí tenim el simposi Margarit. També hi ha un apartat de novetats bibliogràfiques. Per una part, les novetats del grup de recerca, tot el que es publica en el marc del grup gran de recerca apareix aquí com a novetat, i també tot el que no és nostre, o tot el que es publica arreu del món, que se'ns envia, en principi no hi ha cap problema i donem difusió. Aquí teniu, per exemple, Aquesta, la columna a l'esquerra, són publicacions del grup de recerca nostre, d'aquest any, pràcticament totes, i les de la dreta, doncs, per exemple, tenia una edició del Jaufré, coses fetes arreu del món que ens van enviar. Això és la plana principal, és la que, diguem-ne, presenta informacions més pràctiques. Què més tenim al Marpan? Hi ha una plana en la qual hi ha tots els membres del grup de recerca, és un grup gran, ja ho veieu, som 25 persones, i a cadascun d'aquests membres té una informació biogràfica i bibliogràfica, ara en veurem una. Per exemple, en Lluís Cifuentes, que és un investigador d'Història de la Ciència de la Universitat de Barcelona i filòleg i historiador, té una plana, totes les planes són iguals, es perdrà una idea de com són. Té un petit currículum resumit, molt resumit, de les línies generals de recerca i dels interessos d'aquella persona universitaris. Us he de dir que en aquest moment el Marpan només està en català. Hi ha una petita plana de resum en anglès, però en l'actualització del gener de 2007 hi ha una versió sencera en anglès. De manera que tot això millorarà molt a partir del gener. No per vosaltres, sinó per la difusió internacional del Marpan. Després d'aquest breu resum hi ha les publicacions senceres d'aquella persona i, a més, hi ha la possibilitat de veure aquesta publicació o de baixar-te la publicació online. Per exemple, no sé, un Alanzar, espero que piti, com ha passat abans aquest. Triga molt el PDF, no pagat. Per exemple, aquí teniu l'original, diguem-ne, la galerada última d'aquest article d'en Lluís Cifuentes. Tendim a penjar PDF, però no PDF d'imatge, sinó PDF on es pugui buscar text. Perquè si no, el PDF d'imatge, ja us ho explicaré, hi ha un buscador, no entra en la imatge el buscador, per tant no ens interessa. Tendim al màxim a penjar en PDF convertit a partir d'imatge. A partir de text, perdoneu. Per tant, això és una de les coses del Marpan. Després teniu, aquests apartats no els comento perquè no estan creats, estaran creats al gener. Tenim un apartat d'enllaços molt simple. Nosaltres som, deien, de projectes grans i petits, som partidaris de fer les coses en petites doses, diòcesis, que es diu, no? En petites dosis i a poc, i considerem que penjar 4.000 links no té cap sentit. I hem penjat els links útils per als nostres investigadors. I podria haver-n'hi molts més, no els hi hem posat. El que sí que hem posat és links amb grans repositoris d'enllaços del món, IMS, grans repositoris de medievalística del món. Però aquí hi ha les coses útils per la gent que investiga, per nosaltres. Ja veieu que hi ha uns apartats molt, molt fàcils d'entendre per què hi són. Un primer apartat de catàlegs bibliogràfics col·lectius, hi ha els catalans, n'hi ha internacionals, hi ha un altre apartat de biblioteques i col·leccions digitals on hi ha les que usem habitualment, no hi són totes, ni creiem que haguem de ser nosaltres qui les pengi totes. També hi ha un petit apartat de diccionaris electrònics, els pocs que hi ha en aquest moment penjats a la xarxa i que ens siguin útils a nosaltres, una col·lecció mínima d'editorials que són els que fem servir habitualment. Llavors aquí hi ha una llista de portals d'estudis medievals que ens considerem que són els més seriosos i que donen accés a més dades. Per tant, si voleu saber la llista completa de links de medieval, aneu a algun d'aquests portals i no al Marpan, no és la funció nostra. I finalment alguns exemples de col·leccions d'autors i de textos electrònics. A part d'això, us he dit, el Marpan ha anat incorporant altres continguts. Per exemple, aquests dos links d'aquí són incorporacions recents. Un, començo pel final, és aquest Mozzo Rasò, que és una revista d'estudis medievals que es publica entre l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i el Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries, i és una revista que ens vam quedar, en certa manera, la gestió d'aquesta revista fa uns anys, i anem, la difusió de la revista la fem des del Marpan. És una revista en paper, es pot comprar, però aquí el que podeu trobar aquí és la llista de tots els exemplars que han aparegut, i es pot veure, hi ha penjat l'índex de continguts de manera que podeu saber en detall què hi ha en aquell sumari. Si us interessa comprar-lo, doncs hi ha un link, i acabo de tancar el Narpan, però és igual, hi ha un link i podeu demanar-lo. La Biblioteca, Biografia de la Literatura Occitana és un projecte molt recent. La Miriam Cabré i jo mateix, que som qui coordina l'espai Narpan, elaborem anualment una bibliografia de literatura occitana medieval per al Year's Work of Modern Language Studies, que és una revista de bibliografia filològica, i per elaborar aquesta bibliografia, que és una selecció de publicacions, apleguem tot el que hi ha de literatura occitana medieval. Com que en el Year's Work no podem publicar-ho tot, el que fem és la selecció del Year's Work i aquí pengem el conjunt, tot el que s'ha publicat aquell any sobre literatura occitana medieval. Aquí teniu, això va començar el 2003, a partir del 2004 és pràcticament complet, hi ha tot el que es publica al món sobre això, i hem tingut molta sort perquè vam tenir por que no passés, però ha passat, tothom, absolutament tothom ens envia tot el que publica, tot el món. Per tant, és una cosa que ens ha fet un cert efecte i va molt bé que... això funciona de la següent manera. Això també s'ha de convertir en XML, eh? És la llista sencera ordenada alfabèticament. No té més secret. No hi ha cap ordenació temàtica, de moment, això es farà en el futur. Però si qualsevol occitanista pot venir aquí, sap que trobarà la informació. A part d'aquestes coses generals, i ara entrem més en el detall i anem a llull, tenim una sèrie de planes temàtiques que corresponen a les línies de recerca del grup, de recerca gros de qualitat. Ja veieu que hi ha quatre, aquí baix, quatre línies de recerca. CienciaCat, ho comentaré més tard, és una plana web de història de la ciència en català a l'edat mitjana, que porta en Lluís Tifuentes, que ha vist abans la fotografia d'ell. Francesc Ximenis és la línia que, una de les línies que es fa a Girona, estem publicant l'obra completa de Ximenis, i en aquí hi penjarà també, aquí ara hi ha informació general sobre Ximenis, però aquí hi haurà també una base de dades de manuscrits de Ximenis, ja ho comentaré més tard. Ramon Llull, ara hi aniré, és també una plana automàtica lul·liana, hi entraré perquè veieu, aquí només hi ha informació general sobre què és, com s'estudia Ramon Llull des del grup de recerca nostre, que en aquest cas està a la central de Barcelona, i aquí podeu accedir a diverses planes sobre Ramon Llull, i ara entrarem a una d'aquestes planes, que és la base de dades Ramon Llull, que teniu aquí, i canvio de paper. La base de dades Ramon Llull, que és aquesta plana, la plana, el portal d'accés és aquest d'aquí, és una plana, o una, millor dit, una base de dades sobre el personatge Ramon Llull, l'home, l'escriptor Ramon Llull, per tant la biografia de Ramon Llull, sobre la seva obra, tant l'obra original de Ramon Llull com l'obra atribuïda. Sabeu que Ramon Llull té un gravíssim problema d'atribucions i d'apòcrifs lul·lians, ells han fet un esforç per distingir-los, i és també una base de dades sobre el lul·lisme, sobre la influència de Ramon Llull i sobre els estudiosos de Ramon Llull des de l'edat mitjana fins avui. I és tot. En l'origen d'aquesta base de dades, que es diu LlullDB, hi ha una, ho comentàvem abans a l'hora de dinar, una base de dades elaborada personalment per Anthony Bonner en l'època del DBase 2, és a dir, fa exactament 25 anys. L'Anthony Bonner va començar a fer una base de dades de manuscrits lul·lians, això s'ha anat ampliant, s'ha anat millorant, avui en dia aquesta base de dades està feta amb ASP, per tant, hem evolucionat molt en el temps, i s'ha ampliat amb moltes més coses. La de Bonner era una base de dades fonamentalment de manuscrits i de catàlegs lul·lians, i ara veurem que és molt més complexa que no això. La LlullDB, és el que és fonamentalment la LlullDB, és un projecte de catalogació de tot l'opus de Ramon Llull. Tant de les obres autèntiques, com de les obres apòcrifes, com de les obres que han escrit tots els seguidors de Ramon Llull. Per tant, la voluntat és fer un corpus general, tant lul·lià com de lul·listes, de tota la història. Si entrem a l'apartat obres, veureu que hi ha una sèrie de pestanyes desplegables a les quals hi ha classificat el que es considera que són obres autèntiques de Ramon Llull, i teniu aquí el desplegable, el que els editors de la base Ramon Llull consideren que són obres apòcrifes alquímiques, que n'hi ha centenars, i també obres lol·lístiques, per tant, obres en les quals es parla de Llull des de l'edat mitjana fins al segle XX. Per posar-vos un exemple, anem a, per exemple, el Blanquerna, si el trobo. No és igual, qualsevol que trobem. El Blanquerna és més complet, aquest. Si trieu una obra com el Blanquerna i demaneu que us ensenyi la informació, valentíssim avui. Vale. Aquí teniu com funciona una fitxa bàsica de la Llull de B. Teniu, en primer lloc, el número de catàleg de Bonner. Bonner va fer una catalogació moderna de Llull, el número de catàleg de Bonner, l'autor, això evidentment és Llull aquí, en el cas dels apòcrifs o de les obres lol·lístiques la variant, el títol abreujat, la data d'escriptura d'aquest llibre, el lloc on es va escriure, són informacions rellevants per als lol·listes, les obres que conté el Blanquerna té diferents peces encaixades, l'obra anterior de Ramon Llull i l'obra posterior de Ramon Llull són dades molt, ja ho veieu, molt per investigadors lul·lians. El catàleg d'inventaris que registra l'obra des de l'edat mitjana fins avui, les autorreferències lul·lianes, és a dir, quan Llull en les seves obres cita el Blanquerna, identificat en quin lloc està citat, les versions catalanes, no, la versió catalana, els tipus de títol que ha tingut al llarg de la història, perquè si algú no sap, si algú troba una cita que és De quinque habitibus personarum vulgo Blanquerna, sàpiga que és el Blanquerna en realitat, és a dir, és molt, ho veieu que és molt complet, incipit i explícit de l'obra, i ara anem al nucli del que és la Llull de B, la llista completa de manuscrits i edicions d'aquesta obra. I a més es pot consultar cadascuna d'aquestes peces. Per exemple, si cliqueu en el manuscrit en concret, s'obre una fitxa del manuscrit i hi ha la descripció completa del manuscrit amb totes les parts d'aquest manuscrit, la bibliografia útil, com abans deia la Gemma Benoza, és inútil penjar tota la bibliografia sobre un tema, és millor seleccionar-la, aquí és una selecció dels aspectes més importants, les reproduccions d'aquell manuscrit, és molt útil. En aquí no és el cas, però hi ha manuscrits, molts manuscrits lul·lians estan a Múnich online i molts manuscrits de Llull estan en aquí, linkats online a Múnich, i es pot veure el manuscrit. Una descripció, i una descripció codicològica d'aquest manuscrit. Que, en el cas de les obres catalanes, sol ser molt completa, perquè és realment el que investiga el grup de Barcelona. En el cas de les obres llatines, a vegades és menys completa, però normalment és molt completa. A banda d'això, bé, manuscrits, us he ensenyat des de les obres, es pot consultar també directament des de manuscrits, i si voleu veure, us deia Múnich, si voleu veure els manuscrits de Múnich, clicant Múnich, apareix la llista completa, podeu triar a cada ciutat i a totes les biblioteques de la ciutat. Anem a la Bayerische, aquí teniu les col·leccions, i si cliqueu teniu la llista completa de manuscrits per la, organitzades per la seva signatura, i si cliqueu sobre, ja us he dit abans que les llatines no estan gaire completades, sobre la definició d'aquell manuscrit, i aquí és el cas, veieu, teniu la reproducció digital del manuscrit, que algun dia s'obrirà. Em sembla que s'ha de clicar aquí. El teniu online, tot sencer. Per tant, realment està molt ben pensat. A banda d'això, una cosa molt important també d'aquesta base de dades, tot el que us dic retingueu perquè servirà pel que explicaré després de la resta de base de dades, que encara estan en projecte. Una aportació molt important d'aquesta base de dades és la acumular en una base de dades tota la bibliografia lul·liana de la història. I aquí és pràcticament tot. Podeu consultar el que vulgueu, per exemple, no sé, fem un homenatge a l'Albert Soler, que no ha pogut venir. No, no, sí, perquè està entrat diferent. Aquí teniu tota la bibliografia d'Albert Soler, amb el seu link corresponent, quan hi ha la possibilitat de tenir-la en versió electrònica. En alguns casos... Sí, és tot, però no, però en alguns casos no, sí que és tot ara, és veritat, és veritat. En alguns casos remet al NARPAN i obre una plana del NARPAN, en altres, doncs, el lloc on estigui publicada en aquell moment. Si obrim una a l'atzar... No, no és tota.
No és
tota. No és tota, no és tota. Aquí el que fan és remetre't a la descripció general.
Ah, ja, ja ho veig, el catàleg.
En alguns casos s'obre la plana original de l'article. I a banda, aquí, a banda d'aquest aspecte de la, tant manuscrits com bibliografia, també hi ha una cosa molt important per als lul·lians, que és una racionalització i una ordenació dels catàlegs lul·lians, que comencen a l'edat mitjana i s'han acabat l'últim, sembla, espero, que és el d'Anthony Bonner, i esperem que sigui el definitiu, perquè si no haurem d'afegir una altra fitxa aquí. Com són els catàlegs? Doncs n'hi ha tots aquests catàlegs de l'obra de Ramon Llull. Per tant, ja enteneu que s'havia de produir una certa racionalització, el que ha fet és buidar-los tots i etiquetar-los d'una manera que siguin fàcilment manejables. No sé si el Bonner... Sí, l'últim és el Bonner. Si cliqueu al catàleg de Bonner, aquí teniu el catàleg de Bonner, i ja veieu que hi ha unes quantes obres, amb el seu número de referència, etc. De manera que si cliqueu o si entreu en el buscador del DB Llull 410, us apareix el 410, que no sé quin és ara, el Llibre de Déu, us apareix en tots els catàlegs quin número té. Per tant, realment és molt útil. És una, ja veieu que és una eina, com el que us explicaré després, no tant de donar molta informació o replegar molta informació, sinó de donar instruments per facilitar la recerca. És una mica aquesta la idea. I també, des de fa poc, hi ha una pestanya dels lul·listes. Aquí teniu tots els estudiosos de Llull
de totes les èpoques,
i podeu clicar i veure com, per exemple, Joan Bonllavi, no?
O Athanasius Kirchhe.
Kirchhe, té tothom, té tothom, eh? Joan Bonllavi, totes les obres de Bonllavi, és a dir, està tot molt encreuat i molt, facilita molt la feina de recerca. I finalment, us ensenyaré una de les últimes... bé, també hi ha, perdoneu, me n'he oblidat, una col·lecció de textos lul·lians digitalitzats, en uns casos en col·laboració amb la Biblioteca Electrònica del NARPAN, ho veurem d'aquí un moment, en altres són originals o han linkat edicions electròniques d'arreu del món. És una llista, un repositori de links, de fet. Va molt lent, aquí. Teniu ordenat, segons el catàleg de Bonner, totes les obres de Ramon Llull, que es poden tenir en versió electrònica. N'hi ha moltes, hi ha algunes d'inèdites, no hi és tot, d'acord? I finalment, l'última incorporació a la base de dades, més per res per no marejar-vos gaire i anar acabant, és si cliqueu a sobre del beat Ramon Llull, apareix una plana nova, que és una plana no tan dirigida als investigadors, com seria la de B. Llull, sinó dirigida als estudiants. És una plana pedagògica, paraula horrorosa on n'hi hagi, una plana dedicada a la docència, i ara us l'ensenyaré. És una plana recentíssima, però molt completa, molt completa. Aquí la teniu, no es veu gaire bé, en la pantalla es veu molt millor, i podeu resseguir tots els aspectes de Llull: biografia, obres, les figures lul·lianes explicades en moviment, la cronologia, tot. Hi havia una versió anterior, ara és molt més completa. No sé, per posar-vos un exemple, repertori d'imatges. Això és...
Ho heu encarregat una empresa?
No, sí, no. El contingut és tot fet per la Lola Badia, l'Albert Soler i en Joan Centenar, que em sembla recordar. i la idea, el disseny és també d'ells, i ho han encarregat, la part diguem-ne visual està encarregada amb una noia, que no sé si és una empresa o una noia, però es pot preguntar qui és, us ho diré en tot cas. I aquí teniu, per exemple, coses com el verbiculum de Karlsruhe, no? Es pot clicar sobre el verbiculum i podeu veure'l. S'ha d'obrir, eh? Aquí el teniu. El teniu aquí amb la transcripció
del text.
I el podeu tenir en llatí, el podeu tenir en francès, en català, en anglès, en alemany, el que vulgueu. És molt, ja veieu que és una, jo crec que és molt important aquest tipus de coses, perquè ja sabem tots els tipus d'alumne que tenim, i això sí que els agrada, navegar i veure aquestes coses, i per tant entra molt més pels ulls i pels dits, que dic jo, eh? En aquest cas, el que expliquem a classe magistralment, que ara ens ho prohibiran d'aquí 4 anys. També teniu figures de l'art, a fi de tot, ja ho veieu, eh? No vull insistir gaire més.
Quant temps fa que estan fent
aquesta plana? Han trigat, ja n'hi havia una prèvia que era menys completa, aquesta han trigat un any més o menys.
Una persona?
No, tres amb col·laboracions exteriors. Bueno, les tres mateixes que fan el de vell ull, vull dir, tots fent de tot, aquí no hi ha...
Hi ha hores de professor, diguéssim.
Exactament.
Hi ha hores de professor més...
I aprofitant els diners de recerca per fer recerca lul·liana, no? D'acord? No sé si... Em sembla que heu vist generalment què és la de vell ull. No m'extendré gaire més, eh? No em deixo res. Sí, també des de fa molt poc hi ha una traducció completa a l'anglès de la de vell ull, de manera que també suposo que això ajudarà. És una cosa que a vegades no tenim molt en compte i és molt necessari, com a mínim a l'anglès, perquè en els buscadors internacionals això... I és molt més fàcil trobar la informació per gent que no sap català. D'acord? Molt bé. La de vell ull és un bon exemple pel que us explicaré ara. Perquè com a conseqüència o com a resultat de les activitats de la de vell ull, a les persones que treballem en els diferents àmbits del grup de recerca de qualitat, a l'àmbit gran, hem iniciat un altre projecte, que és un projecte coordinat de les tres universitats, que consisteix en estendre el model de la de vell ull als altres camps de recerca. És a dir, crearem, de fet ja està, ara ho veureu, està creat, un ADB Eiximenis, de Francisc Eiximenis, del franciscà Eiximenis, a la qual també hi ha un catàleg d'obres, un catàleg de manuscrits, bibliografia, etc. Es crea també, no em vull deixar res, un moment que obro el marpan, que si no... A veure. El projecte que us estic dient es diu Coditecam, és un projecte que es va aprovar l'any passat, que es dirà, el títol és espantós, ja em perdoneu, Corpus Digital de Textos Catalans Medievals. En realitat és la fusió d'un conjunt de bases de dades com els que heu vist amb una biblioteca electrònica digital. Ara us ho explicaré més en detall. Què hi haurà a Coditecam? A Coditecam hi haurà una base de dades Llull, que ja és la que tenim ara funcionant, hi ha una base de dades Eiximenis, que és la que estem en aquest moment creant, us ensenyaré ara com està la base de dades, hi ha una base de dades de cançoners catalans medievals, i hi ha una base de dades de traduccions, que pretén ser una base de dades de totes les traduccions catalanes medievals. La divisió de projectes, us l'explico també, Llull la fan a la Universitat de Barcelona, Eiximenis i cançoners es fa a Girona, i traduccions es fa a l'Autònoma de Barcelona. I tothom té les seves responsabilitats en aquests àmbits. De moment només hi ha creades la de vell ull, de manera format definitiu, però ja estem treballant, ja us ho ensenyaré, especialment en la base de dades de cançoners i la base de dades Eiximenis. Us ensenyo la plana de treball, això és la plana de treball nostra, la plana de treball de Coditecam. Us ensenyo els manuscrits, em demanarà segurament una... No. Aquí teniu tots els manuscrits que ja tenim treballats. En aquest moment n'hi ha 584. I us he de dir una cosa, és a dir, a diferència d'altres projectes, nosaltres, ja us he dit, que intentem anar a poc i sobretot que el material que pengem sigui material que, com ha dit abans la Gemma Benoza, estigui revisat personalment i en molts casos sigui resultat de la recerca pròpia. Els temes que us he dit són temes que fem nosaltres, Eiximenis, Llull, i per tant tots els manuscrits que tenim més o menys treballats són manuscrits que hem treballat personalment per la recerca que estem fent. Aquí n'hi ha 584, la immensa majoria d'aquests manuscrits que teniu aquí, que no estan complets ni molt menys, estan començats a treballar, són de Ciència i d'Eiximenis, i mica en mica anirem penjant també els manuscrits de Cançoners, Traduccions i Ramon Llull. Això és una descripció codicològica, només. Ara us ensenyaré una fitxa perquè veieu com és. Per exemple, d'Eiximenis no sabíem, no ho sabíem fins avui, fins fa molt poc, fins fa, no sé, fins abans de l'estiu que es va acabar de fer això, no sabíem que tenim 180 manuscrits d'Eiximenis. Sabíem que hi havia un centenar, però n'hi ha molts més dels que ens pensàvem. Tingueu en compte que quan diem Eiximenis volem dir no només Eiximenis català, sinó Eiximenis llatí, obres llatines d'Eiximenis i traduccions d'Eiximenis a altres llengües. Eiximenis està traduït al llatí, està traduït al castellà, està traduït al francès, està traduït al flamenc, és a dir, que hi ha molta... I penseu que només la tradició francesa d'Eiximenis són aproximadament 40 manuscrits. Per tant, és important no deixar fora aquesta circulació. Per posar-vos un exemple, només perquè veieu la fitxa, com és, de treball, us ensenyo un manuscrit llatí d'Eiximenis. És la versió llatina del Llibre dels Àngels, que en aquest moment està a la biblioteca, es deia Biblioteca Municipal d'Albi, ara es diu Mediateca Pierre Amalie, és igual. Em demana el password. Això no surt, encara no ho trobareu enlloc, al Google no ho busqueu, perquè està bloquejat, no es pot veure. No. Molt bé. El que veieu ara no és com apareixerà, apareixerà com la de Bellull, eh? Això és, diguéssim, la fitxa d'entrada de dades. Hi ha una descripció, en primer lloc, són, hi ha les dades de la persona que ha entrat la informació, com està la fitxa, si és una descripció bàsica, és parcial o és completa. Considerem que completa no ho serà mai, excepte en alguns casos. Per tant, la immensa majoria són parcials, però parcial vol, quan diu parcial vol dir que pràcticament és tot. Aquí teniu l'estat de conservació, si és conservat o és perdut, és important. Encara no hi són, però els manuscrits perduts d'Eiximenis també hi entraran. Considerem que els hi hem d'entrar. El fons, la signatura, les signatures alternatives en el cas que hi hagi diverses signatures d'aquest manuscrit, la sigla usual en la tradició d'estudis, per Eiximenis aquest manuscrit és tradició llatina manuscrit B, per tant és important tenir... Sempre en el sentit de facilitar la recerca que dèiem abans, els colofons si n'hi ha, la datació si s'expressa o no, no us complico la vida, és una fitxa de descripció bibliogràfica, perdó, codicològica, molt completa. Tan completa que, com que tenim un gran interès també, com deia abans la Gemma Benoza respecte de Biteca, a entendre com són materialment els manuscrits i a poder fer a la llarga una història dels manuscrits d'Eiximenis o de Llull o de Cançoners catalans medievals, el punt, el detall arriba a tal grau que, per exemple, veieu aquí que ja estan descrits plec per plec. El plec primer és un quintern, falten folis, el tipus de composició, si és composició de pergamí, papers... Està pensada per ser molt i molt detallada. No sempre omplirem tots els camps, hi ha manuscrits en els quals no ho farem, però en el màxim que puguem, especialment en el camp d'Eiximenis, sí que volem fer-ho, omplir tota la informació codicològica possible sobre aquell manuscrit. Aquí teniu plec per plec tots els plecs del manuscrit, informació sobre intercolumnat, ratllat, bibliografia, tot això. Ja veieu que és una fitxa llargueta, d'acord? Això no està acabat, la fitxa, estem discutint encara com acabar-la de fer, però la nostra intenció és que quan surti la fitxa a la base de dades com la Ramon Llull, a part de la descripció codicològica també hi hagi una mostra de tots els manuscrits, mostra visual, és a dir, es podrà obrir un parell de reproduccions de cada manuscrit, perquè pot haver-hi molta descripció codicològica que si no es veu el manuscrit, el tipus de lletra i tot això, és relativament útil. Per tant, això és el projecte que us volia explicar a Codithecam, que és en el qual estem ara, i també serà un creuament entre dades bibliogràfiques. Ja veieu que aquí tenim una bibliografia elaborada en la qual hi ha, ja ho veieu, uns 10.000 ítems bibliogràfics, perquè nosaltres també elaborem la bibliografia, aquella bibliografia famosa de medieval, per tant, podem recuperar aquesta informació. I torno a l'Arpan i vaig a Cançoners. En l'apartat de Cançoners, de la base de dades de Cançoners, que és un apartat que coordina la Miriam Cabré, farem el mateix que heu vist ara, és a dir, una fitxa completíssima codicològica de cada cançoner. Alguns ja s'estan elaborant ara, us dono la llista dels que estem treballant. Aquí teniu la llista dels que ja hi ha algú treballant en aquest moment. SG, el cançoner Gil, ja l'estem elaborant la Miriam Cabré i jo. El cançoner de Ripoll, que és l'edició de l'Ola Badia, la versió electrònica i la revisió la farà l'Anna Radaeli. El cançoner de la Casa d'Arbarà l'estic revisant jo amb un estudiant de doctorat. Vega Guiló el farà en el Berni, que és aquí present. El jardinet Durats l'està revisant en Jaume Torró amb la Montse Galí aquí present, que ja hi ha treballat tot l'any passat. I l'Anna Radaeli també revisarà l'edició i la descripció d'aquelles poesies occitanes de Castelló d'Empúries que tenim editades i que coneixem des de fa només 10 anys. Per tant, això és el que estem treballant. No us puc ensenyar en aquest moment com és la base de dades de cançoners. Això va associat a una base de dades de cançoners que estarà linkada, estarà connectada amb el projecte d'Estefan Esperti a Roma, de Biblioteca Electrònica dels Trobadors. Alguns d'aquests cançoners ja són a la Biblioteca Electrònica d'Esperti i el que farem és que ell la connectarem electrònicament i la nostra informació també serà la seva. I en el projecte d'Esperti també crearem una secció de cançoners catalans de manera que es podran consultar tant des d'Esperti com des de la nostra. És la mateixa informació compartida. Creiem que el projecte d'Esperti és molt interessant i molt complet i ens sembla absurd duplicar la feina, senzillament compartirem informació. I això us he dit, és una base de dades codicològica, una base de dades bibliogràfica i a més també és una biblioteca digital de textos editats. Molts dels textos editats que trobareu en el Narpan són textos a la Biblioteca Electrònica del Narpan, que està aquí. És una biblioteca molt petita, encara és molt petita, però té l'avantatge que són textos que hem editat nosaltres. Són edicions o de les obres de Ximenis, publicades a Girona, o de les obres de Llull, publicades a Barcelona, o de persones que ens han cedit materials inèdits. Per exemple, una de les últimes incorporacions és aquest Iogurta, de l'edició de la Montse Lluch. És una tesi doctoral que encara no és, està llegida fa 2 o 3 anys, però encara no és èdita. Si cliqueu aquí la podeu consultar sencera. I això és el que estem transformant en aquest moment en XML. Això encara és HTML estàtic, a partir del gener es podrà consultar en XML, hi haurà motor de recerca que buscarà tots els textos de la biblioteca electrònica. Per tant, ja ho veieu que és un projecte complicat, tècnicament complicat, que anem fent mica en mica i sobretot restringim molt el que fem. És a dir, bàsicament a Ximenis, Cançoners, Llull i llavors la Miriam Cabré també publicaran aquí l'edició electrònica de Cerveria de Girona, que també serà aprofitada el projecte Rialto de Nàpols, el repertori informàtic de textos occitans, no me'n recordo, és el Rialco occità, diguéssim. Per tant, sempre que considerem que és absurd duplicar feines, per tant, sempre que podem, hem arribat a acords amb els diferents projectes europeus amb els quals estem en contacte per traspassar informació d'un costat a l'altre. No sé si em deixo res, però aquí m'aturo.
Jo tinc una pregunta, abans no marxis, que, bueno, pregunto, una petició d'un aclariment, que em sembla que abans ho has esmentat. Aquesta fitxa que hem vist, aquest formulari d'introducció de dades, és el programari que ens has anunciat abans, en què directament l'investigador entra dades.
Sí.
I aquí crec que hi ha un tema per la discussió de després, si és que es vol fer, que és la creació d'equips interdisciplinaris o l'aplicació dels mateixos investigadors, que per algunes coses és molt important que sigui així, però és allò que jo en dic hores de professor dedicades a entrar dades, que es pot fer molt fàcilment amb aquest programari, però que, bueno, s'ha de veure, que jo crec que aquí s'ha de valorar. Aquí és el mateix investigador el que buida coses, no? El que introdueix coses, i quan les entra ja queden modificades en la visualització de l'usuari.
Un dels avantatges d'aquest sistema que trobareu a partir del gener és que les dades s'actualitzen al moment en què s'entra. No s'ha d'esperar a buidar-la, que és el que passa ara. En el moment en què això estigui implantat, totes les modificacions de tot el que heu vist, de currículums personals, de publicacions electròniques, tot s'ho gestionarà el propi investigador. Amb els protocols que s'estableixen, que no deixem fer segons què, el programa no et deixa fer el que vols. Però, en principi, tot s'ho actualitzarà el mateix investigador i això farà que estigui molt més al dia tota la informació que tenim aquí dins.
I si hi ha un petit error i el veus,
el
modifiques tu mateix, té uns avantatges i té...
I això espero, ja us dic, espero que a partir de gener ja es pugui tenir un portal amb els 4 projectes funcionant i ja us dic també que és un projecte que anirà fent-se mica en mica. No publicarem res que no estigui verificat, acabat, corregit i que per tant no... anirà lent, però considerem que és millor fer-ho així, acotar el terreny, fer-ho amb petites dosis, i no els marejo més, ja us deixo.
Què voleu fer, Maria Àngela?
Què volem fer?
Què voleu fer? Perquè jo crec que ara és una mica sobrehumà, quasi bé, sotmetre el personal després de la prolixa sessió que portem. Sí que es pot fer, però potser o fem un descans, o no fem cap descans, o empalmem directament.
Hem portat cafè,
doncs fem el cafè i veiem després una mica. Molt bé, molt bé.
Ella.
Ah, doncs, aleshores continuem, si voleu.
Continuem?
No
sé si...
Com vulgueu.
Home, seria interessant que haguéssim de fer.
Sí, veiem-ho.
Ciao,
home. Sí, veiem-ho a la pròxima, ja.
Sí,
bé, els que puguem, ens quedem i acabem de...
Ciao. Molt bé. Ciao. Ciao. Ciao.
Ahir vas.
Ciao. Això no va dir. Això és el que reculls tu, no?
Sí, anava a dir un porto o...
Jo no, i tant.
Sí? Molt bé, doncs. Li deixarem a la Roser.
Gracias.